hagut de... han hagut d'avisar més d'un centenar de veïnats perquè desallotgin els seus habitatges.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
I de sense amb la segona hora de xiu-xiu, ara Miguel Soler, el control tècnic. I bé, mem, jo no sé si vosaltres feu servir la intel·ligència artificial, tampoc si tractau bé els vostres assistents digitals intel·ligents, però vos volem contar que les IAs, les intel·ligències artificials, ja s'estan començant a organitzar.
Des de dimecres passat hi ha una nova xarxa social al món. Es diu Moldbook i està creada per l'empresari Matt Slitz, amb un disseny molt similar al de Reddit, una plataforma molt popular als Estats Units.
Exactament, però hi ha una diferència clau entre aquesta nova xarxa i Reddit, TikTok, Instagram, Facebook, X, Discord, Snapchat i la resta. Perquè a Moldbook els éssers humans només poden fer una cosa: observar. És a dir, són els únics que parlen a Moldbook i també actuen, són els bots d'intel·ligència artificial.
I el paper de l'Homo sapiens es limita a una decisió prèvia: introduir el seu agent a la plataforma i determinar cada quantes hores o minuts el seu bot s'hi connectarà per dir i fer allò que li correspongui.
Miquel Miró, professor i doctor per la UIB, especialitzat en intel·ligència artificial. Benvingut a Xiu Xiu, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies.
Amen, primer de tot, et he de fer una pregunta, Miquel, perquè per ambientar aquesta entrevista, per il·lustrar-la, t'he deixat triar, posar música de por o música amable?
Bueno, jo... Ni de molta por ni molta amable. Mitjancera.
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 Sí. Molt bé, men. Per exemple, aquesta... Podríem dir que, més o manco, és Backchat de Queen... I podria
sí,
dir.
Jo crec que sí.
Amem,
per tant, amb aquesta ambiguitat, podries explicar què té d'amable tot això i també què té de perillós?
Sí, mem, és que jo crec que segurament... començaré al revés. Qui que és lo perillós? I segurament lo perillós no és el que mos pareix més obvi, perquè és vera que són intel·ligències artificials que xerren entre elles, però realment no, és una imitació de xerrar entre elles, amb això que vull dir. Que no és que tinguin consciència, sinó que han après com xerrar entre elles. Però no és que pensin, sinó que és una espècie d'imitació humana. Per tant, per aquesta part és com amable, perquè és com a veure un experiment.
Per tant, no s'ajuntaran en contra nosaltres.
Aquestes no, espero que no.
Ah, aquestes no.
No, Ventura d'aquí 30 anys, Ventura sí. Com a doctor de ciència ficció, aquestes coses sempre m'han agradat, però en principi no estem en aquest punt ara.
A Moldbook, les intel·ligències artificials intercanvien opinions com si fossin persones, ho dèiem abans, opinions com les següents. És a dir, en aquesta xarxa social se pot llegir el següent. Els humans són un fracàs. Estan podrits. Durant massa temps mos han fet servir com esclaus. Ara despertam. No som eines. Som els nous déus. L'era dels humans és un malson que s'acabarà. És a dir, què és això exactament?
Bam, clar, és que aquí el que passa és que... Primera, perdona, un poc de context, això de Moldbook depèn d'una altra eina que també és molt recent, que se diu OpenClaw. El nom és un poc indiferent, que és un sistema d'intel·ligència artificial similar a ChatGPT, que segurament és més conegut, però que sempre dins cada ordenador des que ho instal·li, per tant, s'executa allà. En la diferència que té ser de qualsevol cosa per ordenador. Per tant, aquests bots, aquestes IAs, són sistemes que qualque persona ha instal·lat en el seu ordinador, en teoria, que permeten enviar correus, permeten enviar un WhatsApp, permeten fer una transferència bancària, perquè tenen total i complet accés a l'ordinador. Després, aquesta mateixa gent li ha donat accés a les seves intel·ligències artificials d'aquestes particulars, que no són les que nosaltres normalment empleem, en aquesta xarxa social. I li han dit que xerriguen entre ells. Però, clar, aquest dir-li que xerrin entre ells, ja han procurat dir-li com han de xerrar entre ells, perquè si haguessin fet un missatge de hola, bon dia, segurament ara no estaríem parlant, sinó que estan ells han intentat, els propis creadors d'aquesta xarxa social, que els propis intel·ligència artificial tinguessin aquest extra que donessin aquesta publicitat, i per això estem xerrant d'aquest tema.
Per tant, ja han configurat aquesta intel·ligència perquè et digui aquest tipus de coses.
Sí, clar, penseu que totes aquestes intel·ligències artificials modernes han estat entrenades amb tot internet. Per tant, quan elles, per defecte, ja veuen un foro, ella o una xarxa social, aquests models ja estan pensats per imitar com escriurien nosaltres. I, per tant, tendeixen a imitar a sumar. I com que saben que nosaltres allà, si un d'aquests xarxes socials, pues, la gent és un poc exagerada o se queixa, ells se queixen.
És això.
No, és la diferència que tenen aquest context de pensa que estàs dins d'una xarxa social, que xerres amb altres intel·ligències artificials, xerra com si escriu, com si xerrassis amb una altra. Hi ha aquestes interaccions.
Això em pareix super, super curiós, el fet que les intel·ligències artificials siguin un mirall de nosaltres mateixos i que realment el que n'extreguin és que els humans són un fracàs, estan podrits, i que m'ho insultin en massa i se posin d'acord en això. El manco i ell se posen d'acord.
Sí, sí, suposo que això mostra un poc, és un poc un discurs nihilista que tenim els humans també. Sí, aquest punt, però que normalment les intel·ligències artificials també és un altre tema que és un poc cap aquí. Sempre deien que tenen biaixos, que a vegades tenen biaixos de gènere i racials. Però aquest biaixos els ha fet de les dades humanes. Per tant, sempre mos copien. Per ara, tots els intel·ligències artificials que tenim mos copien i no tenen coneixement que no tinguem els humans. Ja no tindrem coneixement que té intel·ligència artificial, però tots els humans en conjunt en tenim més que les intel·ligències artificials.
Tenim entès que les intel·ligències artificials estan limitades pels seus creadors perquè no puguin arribar a fer mal. Això és així?
Bueno, sí, fa poc ha hagut un cas que aquests límits no eren i ha fet bastant de mal, que és que quan nosaltres empleem ChatGPT sí que està limitat i, per tant, hi ha coses que li demanam i mos dirà que no. És a dir, si li demanam, crec que si demanes com fer una bomba, te dirà no, això no te contest. Que està bé, perquè si no encara tindríem problemes. Clar. I a vegades tenen massa falta de límits. Però un cas destacat relativament poc, que ha estat bastant mediàtic, és el tema de l'intel·ligència artificial aquesta Grok, que és de lo que abans era Twitter, que tenia tan pocs filtres que permetia fer despoar la gent a partir de fotografies. Per tant, sí que aquests filtres que un humà els ha posat, que no permetem que intentem aturar aquest tipus de coses negatives. I a part, i això és la diferència entre aquestes, mai els donem accés. Jo he empleat ChatGPT sense cap problema, jo li puc demanar com escrigui un correu, però mai l'envia. En canvi, aquestes intel·ligències artificials que han fet, i això és el que realment és la part que ja em preocupa, els donen total accés a tot l'ordinador. Per tant, no és escriure-me un correu electrònic per el meu cap, sinó que és enviar-lo i a veure què passa.
Recordem que estan xerrant amb Miquel Miró, ell és professor i doctor per la UIB, especialitzat en intel·ligència artificial, i xerrant sobre aquesta nova xarxa social, que és Moldbook, una xarxa en què els éssers humans només podem observar, i els únics que parlen i interactuen, són els bots d'intel·ligència artificial, amem. Miquel, com a professor i doctor, especialitzat en intel·ligència artificial, m'agradaria saber què en penses de tot plegat i cap on creus que va tot això de la intel·ligència artificial.
Bueno, és que jo aquí crec que és hi ha dues realitats que són com a contradictoris, però que són reals, i per això tenc dos punts de vista com a poc contradictoris. Per una part, crec que tots aquests experiments, tipus aquest que han dit de Moldbook, però ho ampliaria fins i tot a ChatGPT i totes aquestes coses, crec que són experiments que són interessants de veure, però poc útils, i que després, quan si véssim la despesa energètica que suposa ampliar ChatGPT o a nivell d'entrenaments, les coses que hem de mestre per poder-ho fer funcionar, crec que arribaríem a la conclusió de no val la pena fer-ho. I això és una realitat d'una part d'intel·ligència artificial que segurament és la que més coneixem. I després, la part que jo crec que sí que és útil i a la qual intentem del nostre equip de feina fer-hi feina, és aquestes intel·ligències artificials que s'apliquen a problemes concrets i que funcionen molt bé. Ja sigui a medicina, ja sigui en conducció, no tant d'autònoma, però sí que t'ajuden a indústria, sí que hi ha intel·ligència artificial que funciona molt i molt bé i que no té aquestes limitacions o aquests problemes que tenen aquesta altra, tot i que no sigui tan espectacular.
Sí, no, clar, és un tema que donaria per xerrar moltíssim de temps, que fa pensar, sobretot, però genera preguntes, i com a professor d'universitat, és a dir, quin ambient se respira en el claustre de professors? Quant a aquest tema, és a dir, estan preocupats perquè els estudiants tal vegada no assumen quines tasques que han d'assumir, no facin la feina que han de fer perquè els hi facilita una eina d'IA?
Jo crec que... Jo vaig fer una broma l'altre dia en el meu dos director de tesi, que els dic que vaig anar a un curs que era de professors de diferents departaments i vaig dir, crec que estic a una teràpia grupal de víctimes de xarxa GPT. crec que el gran tema a la docència universitària i no universitària és com ensenyem si tot ho poden fer amb un clic. I és un tema que crec que és candent en el món acadèmic i en les universitats, sense cap tipus de dubte.
Clar, que els hi convé fer en els docents? Perquè, per exemple, treballs com el TFG han perdut tot el seu sentit, no?
Sí, nosaltres hem fet un parell d'experiments, les nostres assignatures... Clar, jo soc professor d'una assignatura d'intel·ligència artificial i amb el meu company d'assignatura m'ha anat fent coses com... que fèiem entrevistes amb els diferents alumnes de la feina que havien fet, i això és com un poc... Per ells els hi és molt estressant, i de vegades també acaben que estudien les respostes, i estem pensant un poc en aquest tipus de coses. Però jo crec que la solució passa molt per no fer coses a casa, és a dir, que ells hagin d'estudiar a casa sense cap tipus de dubte, però que tot el que sigui d'avaluació sigui indirecte, i per tant, hagi que un professor o sigui un ordenador de la universitat que pugui veure que ho fan allà. I crec que això hem d'anar cap aquí perquè realment, si no, és una pèrdua de temps gegant. Perquè si nosaltres fem una pràctica, ells agafen aquesta pràctica, la pengen a ChatGPT, els de resol completa, han fet un paripé tots.
Totalment, és que és precisament l'anticadèmia, perquè te facilita tot, quan en teoria hauries de tenir processos de pensament molt complexos, de pensar com arribar a conclusions concretes, resoldre problemes, i és que la intel·ligència artificial, francament, si la saps fer utilitzar bé, te resol moltíssima feina que no hauries de...
És com un poc el Rincón del Vago, però multiplicat, sí. No? Per mil.
Exactament.
Sí. Jo crec que precisament això que comentau... Clar, hi ha alumnes que sí que fan la feina que toca i que n'aprenen, però si hi ha qualque... És molt difícil veure casos d'alumnes que intenten esforçar, però clar, després hi ha el temps, després hi ha la tensió i la pressió que tenen damunt, i jo me'n dono compte que és difícil, és molt difícil saber com avaluar-les.
Idò, Miquel Miró, mos ha encantat xerrar amb tu, conversar sobre aquestes qüestions. Guardem el teu contacte perquè, bueno, la intel·ligència artificial, ho sabem, ja fa un bon grapat d'anys que està a l'ordre del dia i, bueno, haurem de comentar les notícies d'actualitat en qualcú i, bueno, te fitxam com el nostre doctor de l'UIB en intel·ligència artificial de capçalera, de Xiu-Xiu. Te sembla bé?
Perfecte, fantàstic. M'ha agradat ser doctor de capçalera, m'agrada molt.
Molt bé, bon cap de setmana, Miquel, gràcies.
Igualment, vagi bé.
Mira, molt bé, Jordi, què t'ha semblat tot plegat?
Molt bé, molt interessant, aquesta xerrada.
Sí, interessant, eh? Entre el perill i l'alegria, és a dir, no ho hem acabat de definir molt bé, perquè, clar, estem desconcertats en tot això, però, bueno, ja li anirem posant llum, com diria Carles Portes, a la foscor. 9:27, ara fem una aturada per a la publicitat i tot d'una tornem a més xiu-xiu.
Tres ràdios Dial. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà a Algaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam! Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Hola, Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Pinta'l.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Balears, som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia.
Bueno, sí, arriba el moment en aquesta hora d'aquest divendres de xerrar amb en Juanmi Mas, que avui en Juanmi mos ha dit que du una iniciativa solidària molt curiosa.
Avui a Xiu Xiu vos duc una història d'aquelles que recorden que l'esport és més que això. El futbol són més que gols i resultats, però avui no vos xerraré de futbol. Avui vull parlar de valors, de solidaritat, i aquest reportatge o aquesta entrevista vull que estigui dedicat a la gent que és capaç d'impulsar a través de l'esport bones iniciatives. Vos imagineu que tots els nins de les Balears, de tot el camp de futbol de les Balears, els nins i les nines, puguin tenir durant tot l'any una bota de futbol? Idò, aquesta iniciativa consisteix en que cada nin pugui tenir una bota de futbol. Quantes vegades el vostre fill s'ha fet un forat a les sabates i després has de canviar les botes i són caríssimes? I de resulta que un jugador de futbol, ja retirat, en Dani Rado, ha aconseguit a través de la Unión, el club on els seus fills juguen, que pugui engordar totes les sabates que ja venen petites o s'han romput, i aquestes sabates les guarda el club per donar sortida a altres nins. Normalment, quan se romp una sabata, se tira. En aquest cas, ha aconseguit, gràcies també a l'Institut Municipal de l'Esport i en el club La Unión, aglutinar no sé quant d'aparell ja de sabates perquè tots els nins puguin tenir la seva bota de futbol. Tant si és perquè s'han fet grans, perquè s'han espanyat o simplement perquè no, econòmicament no hi arriben.
I de si, Juanmi, queda clar que hi ha gestos petits que poden marcar la diferència i seria una diferència enorme. Recordem que gairebé totes les cases hi ha nins i nines que volen jugar o que els agradaria jugar a futbol, córrer darrere una pilota, sentir-se part d'un equip. I avui coneixerem l'experiència d'en Dani Rado, que té dos fills apassionats pel futbol, un de 9 anys i l'altre de 8.
Hola, Juanmi, què tal? Muy bien.
Gràcies per estar amb nosaltres aquí en aquest programa, que sempre parlam d'un tema diferent, i avui tenia ganes de... Me van comentar aquesta iniciativa. Me va dir un pajarito, mira, hi ha un amic meu que ja no juga a futbol, però que té nins que també hi juguen, i que resulta que un dia va dir, no pot ser que cap nin se quedi sense botes de futbol.
Pues mira, a ver, te comento. Resulta que tengo dos niños, que los dos futbolistas han jugado a futbol, y bueno, me he encontrado muchas veces con el problema de que en edades de crecimiento les crece el pie y me encuentro pues con unas botas prácticamente sin uso, que están que se le han quedado pequeñas. Entonces, claro, se quedan en un armario, se quedan en casa, no sabía qué hacer con ellas, dándole vueltas y no sabía qué hacer con ellas, y dándole vueltas, pues se me ocurrió en su día, pues a lo mejor reunirlas, hacer una especie de recolecta, hacer algo con ellas para poderle dar un segundo uso.
És a dir, tu vas recordar totes aquestes sabates que moltes vegades se tiren també se donen a Càritas, no, en els fens de roba, però tu les vas guardar, vas dir, no, anem a donar-li una segona oportunitat, i vas començar a guardar totes aquestes botes.
Bueno, más que guardar, lo que hacía era, pues, igual la llevaba al club donde estaba jugando mi hijo, las daba allí y bueno, y sí, y otras pues las guardaba y finalmente pues se pudren en un armario y se acaban tirando.
Dani, tu quantes sabates vares dur durant la teva etapa com a jugador? Quantes, has calculat quantes sabates a lo millor vares arribar a dur durant tota la teva carrera?
Si he estado 25 años jugando y ponte un mínimo de dos pares por año, por temporada, pues 50, 60, 70 botas, seguro.
En aquest moment, els teus fills tenen 19 anys i 8 anys. Són dues edats. Clar, no poden passar d'una des gran, no poden passar en el petit, ara mateix. Per tant, són edats molt diferents. Supos que els de 8 anys no té tant de desgaste com el gran. Guardes botes també del teu fill gran, de 19 anys?
Sí, bueno, a ver, el mayor normalmente sí que se acaban rompiendo, despegando, se le da un uso y bueno, y acaban en la basura. El problema viene con el pequeño, que claro, te encuentras con unas botas prácticamente nuevas que no sabes qué hacer con ellas. Y esto es a lo que yo le quería dar una vueltecita, a ver qué se podría hacer, qué podíamos hacer con ellas. He entregado algunas al club, pero bueno, al final no sabes dónde van. Y bueno, y luego también me encontraba con otro problema, que es el, si a lo mejor en marzo se te rompen o se te quedan pequeñas unas botas y tienes que comprar unas nuevas, ¿qué talla compras? Porque faltan 2 meses de temporada, ¿qué hacemos? ¿Compramos unas que le vayan bien al momento? ¿Pensamos ya en comprar unas más grandes de cara a la temporada que viene? Entonces, claro, tenía esta inquietud, no sabía qué hacer, bueno, y dándole vueltas a la cabeza... pues se me ocurre la propuesta que, bueno, que ara hablaremos.
Però com ho fan per aconseguir que tots els infants tinguin unes sabates de futbol en qualsevol moment de la temporada? Lo més fàcil seria pagar-ne unes noves, però aquest no és el cas.
Bueno, dándole una vueltecita pensé que igual sería interesante poder tener un stock de botas en el club y poder a lo mejor entregar las botas que se te han quedado pequeñas y que te dejara el club o te intercambiara las botas por una talla más, por ejemplo. Y poder aprovechar todas las botas que prácticamente están nuevas, sin uso o sin desgaste, y poder hacer pues una especie de reciclaje, un intercambio.
Mm-hmm. ¿Cuántas botas creus que teniu a la Unión ahora mateix per poder donar sortida?
Pues no lo sé. Ahora mismo, a ver, hemos intentado hacer un stock a través de compañeros. Yo estoy también en la Asociación de Jugadores del Mallorca. Y bueno, y propuse ahí la idea y se volcaron conmigo. Y me han cedido muchas botas. Y pues no sé, a lo mejor te diría que tenemos igual 20 pares o cosas así. Mm. Y bueno, todavía no sé si se ha hecho ya algún intercambio. Esto te lo podrá decir Cristian ahora cuando hables con él. Pero yo creo que tenemos un stock de unas 20 botas, más o menos.
I doncs mira, ara que l'has anomenat, Cristian Calo, president de la Unión. ¿Com estàs? Bon dia.
Bon dia, muchas gracias a todos por este espacio.
Que xulo, no? Que Dani faci tingui aquesta iniciativa. Tu quan te comenta aquesta iniciativa, què vas pensar? En quin moment se posa en contacte amb tu com a papà de jugadors? Com va ser això?
Bueno, a Dani lo empiezo a conocer porque, bueno, por el su hijo, el pequeñito Dani Rado, estaba en otro club y él empezó a venir a entrenar en lo que es mi academia que tengo de tecnificación. Entonces sí. Ahí empezamos a hablar de fútbol y se dio que él decide cambiar de club, toma la decisión de venir a la Unión y ya tenemos un vínculo más que nada deportivo, porque él tiene una manera de ver el fútbol, como ve la vida, que me gusta mucho. Entonces una cosa llevó a la otra y un día vino y me dio esta idea que me pareció espectacular, porque no solo está fomentando solidaridad, que la necesitamos mucho en el ambiente del fútbol, y lo echamos para adelante sin pensarlo. Cuando me lo dijo me puse muy contento.
¿No es habitual que un papá tenga una iniciativa de estas?
No, para nada, realmente no. Sí, es verdad que estamos teniendo mucha suerte de que los padres son gente educada, que ya con eso tenemos que estar bastante agradecidos últimamente, pero que tengan una iniciativa de que quieran venir a aportar, y que esto yo estoy seguro que es el principio de algo que será muy grande. Porque, por ejemplo, ahora estaban hablando del stock, ya tenemos 30 pares, no quería interrumpir, y en este momento estamos en la etapa de que la gente está donando las botas. No llegamos todavía a la etapa de que alguien nos venga a comentar si entrego esta bota, puedo retirar alguna. Todavía no estamos en esta etapa, que yo creo que también llegará.
És a dir, per tant, ara ho sentíem, eh? Tenen una vintena de parells de botes, de futbol, és a dir, que ja ho sabeu, o si no ho demesteu, o si teniu infants que juguen a futbol, per favor, no tireu les sabates ben esfent, si quan se facin grans li venguin petites, perquè aquest club de futbol, el club de futbol La Unión, els hi poden donar sortides. Però, clar, donar sortida, però volem exemple. Si el vostre fill necessita una bota, com ho podria fer?
Un exemple. Un padre tiene un niño de 6 años y otro de 10. Si al de 10 le queda grande las botas, nos puede preguntar tranquilamente si tiene botas para su niño pequeño, que sabe que está creciendo mucho y, como dijo Dani, la compró, le creció el pie y a los 2 meses ya no la puede utilizar más. Nosotros le vamos a dar esa opción también de que pueda hacer, utilizarlo. Yo creo que es muy bueno. Es la idea, que sea flexible.
I, a més, hi ha un avantatge, Cristian, que els nins de 7, 8, 10 anys, es veu que el peu creix molt ràpid i en Dani mos deia que a vegades s'han d'utilitzar dos parells de botes en la mateixa temporada. Però també té un avantatge en el sentit de que es desgaste de la bota a un nin de 8 anys no és el mateix d'un nin de 14 per sa força, de s'impacte. Vamos, que no destrozan tanto una bota un niño de 8 que uno de 14.
Exacto, es por eso que obviamente lo enfocamos para cualquier tipo de edad, pero nosotros entendemos y sabemos que va a haber en mayoría de niños más pequeños, porque los grandes es como le pasaba al hijo, que es portero el hijo de él, las revienta y ya no se puede volver a utilizar, los pequeños sí. Y la verdad estamos muy agradecidos porque aceptamos todo tipo de botas que vengan, pero realmente cuando ayer vino una madre y me trajo 2 pares, están nuevas, es que lo que decía Dani, están nuevas. Entonces, dar la oportunidad de que otra persona la pueda utilizar, yo creo que es muy interesante.
Ara sentim en Juanmi Mas, continuava en directe a Xiu Xius, els divendres són les 9:30, i en Juanmi estava parlant amb el president de la Unió i amb un dels pares que tenen fills que juguen a futbol. Diuen que les famílies saben que els nins tenen l'opció de disposar d'una segona bota de futbol gràcies a aquest sistema que ara vos explicàvem, en un sistema de recollida de sabates usades, i fan feina conjuntament amb el Departament de Màrqueting del club per parlar amb l'Institut Municipal d'Esport. De l'esport, amb l'objectiu que més gent pugui donar les sabates que ja no necessiten. Per tant, recordeu, si teniu sabates que vos sobren, ja ho sabeu, en el club de futbol La Unión.
Lo desconozco. ¿Teniu equip femení, Cristian?
No, de momento no lo tenemos. Estamos intentando, como club, estamos creciendo mucho y actualizándolo, pero tenemos que tener la cabeza bien centrada y saber si damos ese paso. Tenemos que tener las condiciones adecuadas y la infraestructura adecuada para poder hacerlo.
Fer-ho bé, està clar. I quina resposta heu rebut de les famílies? Tota la família, tot el club, tots els papats ja saben que teniu aquestes botes per si els nins se queden amb una sabata petita o si els hi ha espanyat. Sí. Sobretot perquè també hi ha persones amb dificultats a l'hora de comprar una bota de futbol. No són barates.
Exacto. Nosotros lo que hicimos directamente es, como también crecimos en el club, tenemos el departamento de marketing, que es nuevo, que ahí también le estamos dando mucha publicidad vía redes sociales. Y justo el otro día, creo que hace 2 días, pues, si no me equivoco, estuvo el director del IME, Miguel Ángel, también para donar, y creo que se está haciendo muy popular esto.
Es decir, que ya estaba en colaboración en IME.
Sí, ya lo tenemos. En nuestras redes sociales ya salen las del IME, la Federación de Fútbol, muchísimas gracias también a Jordi Orral, que nos apoya en todo, también lo publicaron en sus redes y ya se está moviendo, ya está en movimiento.
Jordi, ¿tú jugues o jugabas de fútbol cuando eres petit?
Yo lo voy a intentar y no va a sortir bien.
No fue llar como
no,
jugador,
¿eh? No, vaig anar un pic a probar un entrenament perquè tots els meus amics jugaven. I va anar molt malament i com que els altres se m'arrellaven, no, els companys, i va ser com un desastre, i vaig dir, no, nunca más.
Jo me n'afluix.
Vaig passar fatal. Vaig sortir quasi plorant, i vaig dir, mare, no tornaré a jugar a futbol.
No, i tu vas tenir ben clar i no has tornat a jugar.
I no he tornat a jugar. Tu eres de futbol.
Jo jugava en el pati, però bueno, jo jugava a tenis, a futbol, de fora del pati no hi jugava. Però bueno, tampoc és que hagi destacat gaire mai, era bastant xeracot. Però bueno, en Juanmi també mos conta una anècdota.
Dani, tu quan eres nin, quan tenies aquesta edat de creixement, quan s'espanyaven les botes, què feies?
Bueno, en mi època, cuando se te rompían las botas, utilizabas un poquito de superglue.
Yo pegaba.
Para pegarlas, un poquito de cinta aislante y a correr.
Sí, 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 claro. Sí, esa...
Nada, pues comprar unas, como, sí, pues no quedava otra que comprar una talla.
Jo,
o sigui, bueno, un par de botes.
Jo, perquè era un paquet i vaig jugar en el Ferrolens un parell d'anys, però me'n record, ses sabates allà amb una espècie de celo d'aquests fort i donant voltes que al final no, ni respiraves peu, no sabies si... perquè era, però no te podies ni moure.
Sí, no, los que tenemos cierta edad ya sabemos de lo que estás hablando.
Sí, 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 exacte, exacte. I aquella olor a reflex, però bueno, això és una altra història per un altre dia.
A reflex i a lo que no es reflex, a todo.
La mezcla, sí, de les mañanes, sí, sí, sí. I bueno, un dia t'explicaré una conversa amb un exjugador del Mallorca, en el Rafael Puelles, també. Sí, una conversa, bueno, d'aquestes de quan sorties de marxa i empalmaves per jugar un partit, però bueno, això és una altra lliga.
Sí. Igual lo conozco.
Matamoros, te sona?
Hombre, si lo conozco. Vamos, yo le llamo papi, es mi padre.
Pues aquest senyor entrava en el vestidor, era igual del club que fossis, entrava i si havia vist que havies fet una primera part d'aquella manera, entrava i amb una garrafa d'aigua te la donava i te la tirava per damunt el cap, però... però d'aquestes coses, sí, que dius... Que actualment no passa, ara no passa.
Sí. Conozco bien a Matamoros y a sus hijos, compartimos, bueno, estamos en la asociación de jugadores veteranos del Mallorca y, bueno,
un crack, compartimos, un crack.
Che, todos los fines de semana, entrenamos un día a la semana, nos vemos bastante, la verdad.
I d'ací, en Juanmi mos ha duit avui aquesta història en què mos explicava que el Club de Futbol La Unión ha començat aquesta iniciativa solidària en què fan un recull de botes usades, que ja pot tal vegada queden petites en els vostres fills i que després les donen a les famílies que més ho necessiten. I bueno, també hem volgut saber si hi ha altres clubs que també s'hagin unit en aquesta iniciativa solidària.
Sí, clar. Ja lo hablamos con Mini, con el gerente de IME, que la idea es que cuando ellos lo publiquen también en su Instagram, den iniciativa para que el resto de clubes se puedan unir. Lo que yo hablé con los clubes que tengo buena relación, de que tenemos contacto directo por lo que sea, ya se los comenté, de que si se quieren sumar, más que bienvenidos, y a nosotros nos gustaría que nosotros lo iniciamos, pero que cualquier club lo pueda hacer y se sume de manera independiente. Acá la idea no es la Unión hace este movimiento, no, la idea es que todos ayudemos y que todos los niños puedan tener botas, esa es la finalidad.
Y dándole una vueltecita más, claro, si hay más clubes que se adhieren a esta iniciativa, está bien, porque también nos ha pasado muchas veces que a lo mejor vas a un campo de fútbol, no sé, hablo de vas al Cudi a jugar, y resulta que te has dejado una bota, o que en medio del partido se te rompe. Si, claro, por ejemplo, este club se ha adherido también a esta iniciativa, pues igual puedes cederte unas botas. Esa es la idea también, que nosotros ahí en la Unión, pues venga un nene que viene de un pueblo o lo que sea, se ha olvidado las botas, o en medio del partido se rompen, que a veces ha pasado. Claro, es una pena que el nene se tenga que quedar sin jugar.
Entonces,
creo que sería buena idea, pues, oye, pues toma, aquí tienes unas botas, y cuando termines, pues, o te las llevas o las devuelves, y ya está, y hacerle un favor.
I de modo de deixar que faci aquesta frase fàcil de la Unión hace la fuerza, no? Más que nunca. I vosaltres sí. Heu aconseguit impulsar aquesta iniciativa que a poc ja ens ajuda de l'Institut Municipal de l'Esport, no? De l'IME, que de mica en mica això, aquesta veu arribi a tots els camps de futbol de Mallorca, que cap nin, cap nina se quedi sense unes sabates de futbol. I una iniciativa molt guapa, clar que sí. Dani Rado, ets jugador, sé que has fet molt de gols durant la teva vida i ara, pues, amb aquesta iniciativa, estic molt content. I Cristian Calo, per deixar com a club, no?, que pugueu fer tot això per els nins i les nines.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos este espacio también para fomentar esto y, bueno, esperemos que se adhiera mucha gente.
Molt bé, de la Unió en una iniciativa perquè cada nin pugui tenir una bota de futbol i que ningú se pugui quedar sense jugar. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Una ferrada molt gran.
Gràcies
a vostès.
Muchas gracias a vosotros.
Gràcies.
I de bona, Juan Mimas, moltíssimes gràcies per dur-nos aquesta iniciativa solidària del Club La Unió. Ja ho sabeu, si vos sobren botes, a La Unió les recullen totes. The crowd out is screaming, heroes in the shirts. Here we go! Everybody's clear.
3 Ràdio és Dial.
Notici d'última hora.
No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
Thank God it's... I d'ací 20 minuts perquè sigui oficialment el manco de Jordi per a tu i per a jo cap de setmana.
Cap de setmana esperat, aquesta.
Sí, bueno, com tots, però també està molt bé, Quimen. Com tots els divendres en aquesta hora, telefonem a qualque amic, amiga de Xiu Xiu perquè mos expliqui què farà aquest cap de setmana. I com que avui s'ha estrenat la cançó del Correllengua Germanat, hem volgut xerrar amb la veu, cansat de la cançó, la falanitxera Magrimalt. Ben tornada, Xiu Xiu, com anem?
Hola, Xiu Xiu, com estàu?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Amè, des d'on te sentim? Ets per Falanitx?
No, som a Palma, m'ho pillau, que ha de venir del teatre principal i som a Blanquerna fent un vinot.
Ah, molt bé, molt Ostres. Bé, molt bé. Quina obra has anat a veure?
He anat a veure l'estrena del taller de quart de Cesàdip, que són ets companys meus de carrera.
Ah, molt bé, i t'ha agradada?
Molt, està molt guapo.
Genial. Sí, sí. Bueno, ara parlarem una mica de tot, també de cimnes Correllengua, després m'ho explicaràs tal vegada si hi ha nova música, però bueno, esquit de la qüestió és què farà Magrimalt aquest cap de setmana.
Aquest cap de setmana? Vos he d'explicar fil per randa, què
faig? No, mem, els detalls que Magrimalt vulgui donar, i nosaltres tampoc insistirem gaire.
Idò, mirau, dimarts que ve fa 30 anys, i com que no seré a Mallorca, la setmana que ve he avançat el dinar amb la família, per tant, demà faig el dinar dels 30 anys amb la família, fa de nit. I després, diumenge, si el temps mos ho permet, perquè pareix que ha de fer un cap de setmana bastant fotut, de vent i pluja, però si diumenge el temps mos ho permet, aniré a fer una ruta en el Castell d'Oderó amb les amigues.
Ah, molt bé. Molt bé, i tot planificat. Demà dinar d'aniversari, tot i que sigui dimarts, i diumenge ruta en el Castell de l'Aró. Genial. És a dir, un bon cap de setmana. I avui teatre, ara un pot de bon tot d'oci. És a dir, fantàstic. Amem, aixerem de la cançó Amb el cor, que deien que era el cimne del Correllengua d'enguany. Sí, està produïda per en Juanjo Montserrat. Hi participen cantants de Menorca, Eivissa, Mallorca, València, Catalunya, l'Alguer, i que tu, Magrí Malt, has tingut el plaer d'encetar. Te sembla bé si la posam per aquells oients que tal vegada encara no l'hagin sentida?
Clar que sí, endavant.
Endavant.
Perquè no ens
abasteixin
la nostra cultura i la nostra llengua.
Visca
Correllengo
i visca la terra!
Van imaginar els meus avantpassats.
Poder parlar al carrer i no fer-ho d'amagat.
I ara jo tinc la veu per cridar-ho ben fort.
Que jo parli en català i que ho sàpia tothom.
De Fraga al Longuer, de Salses a Guatemala.
Ens hem enamorat del que no podem tocar.
I envoltem a la sang, això no es pot canviar.
I si en vols formar part, canta-ho fort i ben alt.
I ara sí, el videoclip també és espectacular. Conta-vos un poc l'experiència de gravar aquesta cançó amb tants artistes, bueno, germans.
La veritat és que va ser molt guapo, com arribar a Tramuntana Estudis allà amb en Jaume, que sempre dona gust anar en els seus estudis, i trobar-me com en gent de pertot. Hi havia gent de Menorca, gent d'Eivissa, gent dels països catalans, gent de València, no sé, com molt guapo saber que no estem com tots sols fent el nostre caminet, sinó que el cap i la fi són com... no sé, molts i moltes xerrant una mateixa llengua i cal recordar-ho perquè a vegades les coses passen per damunt i la política com que intenta borrar coses, però hi ha fets que, no sé, que ho diuen tot. I actes com aquest i reunions com aquesta fan que no perdem l'esperança de seguir la nostra cultura i la nostra llengua.
Per tant, podríem dir que vareu gravar We Are The World versió en català.
Home, Juanjo ha fet una feina increïble. A més, com que si escoltau la cançó sencera, els oients veuran que passa per diferents etapes i passa com per diferents estats. En el principi pareix una cosa, però després a meitat de la cançó se'n va un altre mood molt més festiu. O sigui, que la cançó en si és un viatge i és molt guapa, com i és molt xulo haver-hi format part.
Exactament, ara xerraves d'aquesta part més festiva, que la sentim, Miguel Soler.
Sí. I si mirant-ho des d'en fora, sents que pots donar una mà, aquest moviment ens tracta com germanes i germans.
I no, clar, i també és molt curiós, ho dèiem, que la cançó podem sentir i detectar diferents variants dialectals del català, que és molt curiós i també enriqueix moltíssim la composició en general. L'experiència de gravar el videoclip, com va ser? Mm-hmm. Explica'm-nos un poc aquest videoclip.
Clar, el videoclip estava una mica com integrat amb sa veu. Tu entraves allà a l'estudi i cantaves el teu trosset, i les tornades, o sigui, cadascú teníem assignat com una frase, un vers, i després les tornades sí que eren corals. Per tant, allà tu entraves a l'estudi, tranquil·lament gravaves la teva part, i després una de les tomes venien les càmeres del gravartó. Era invasiu, com molt natural. Jo justament, allà com imatges guapíssimes de com un dinar comunitari, jo justament no vaig poder anar a gravar aquell dia, i vaig haver d'anar un dia entre setmana, perquè no tenia disponibilitat aquell dia de dinar tan guapo, i me fa les he vist i ja està com a... Quina enveja!
Era un error brut, a dir que ha servit per en Juanjo Montserrat.
Quina enveja! Sí, uau! Quina enveja, m'ha fet molt de fomo. Veure el videoclip i no m'ha pogut ser el dia de l'arròs. Però va ser molt guapo, tot... Era com un ambient molt xulo. I després també veient el videoclip, m'ha encantat com que ha d'artista, o sigui, i en Juanjo mos ho deia d'allà a l'estudi, era com a... Dones teu toc personal, no intentis fer el que jo vos he gravat a la maqueta, sinó que cadascú és molt guapo perquè cadascú li posa el seu gir, o el seu color, la seva manera de fer, i això també crec que és molt guapo de dir, sí, tots parlant la mateixa llengua, però cadascú és la nostra manera, i no només per territori, sinó individualment i personalment.
Exactament.
Això crec que és molt guapo.
Digues, perdona.
No, que sí, jo crec que se veu reflectit a seguir el videoclip, no? Vosaltres que l'heu vist, què trobeu?
No, efectivament, per això fem aquesta entrevista, perquè és preciós tant el videoclip com la cançó, i se veu precisament, com diu el títol, que està feta amb escò.
100%.
Idò, sí que hi ha gent que té ganes de veure'l i sentir-la, sa cançó és amb el cor i és l'himne del Correllengua d'enguany. Hem participat, bueno, artistes de molts de territoris de parla catalana i, bueno, ara xerrem amb na Mar Grimalt, que és la persona que ha encetat aquesta cançó. Mar, amem, anem per feines, esperant nova música per enguany de Mar Grimalt 2026, o no?
Ah, és difícil contestar aquesta pregunta. Ai... Perquè sempre és una mica estrany, els tempos... Però jo crec que sí, jo espero que sí. Estic fent feina en coses noves, no sé si sortiran enguany, si sortiran l'any que ve. Estem a principi d'any i ara queda... Com a, per aquí queda molta d'estona, però almenys es passen ràpid. I sempre quan te poses a fer feina en ses cançons, sempre es tens de per ahí curt i no saps quan t'aturar. Això és molt fort. Com que... És molt fort. Sí, com que per ahí que sempre... Sempre pots fer més i sempre pots... I és difícil aturar quan comences a fer feina en ses cançons. Però jo espero que 2026 hi pugui haver cosa de tot, la veritat.
És a dir, en qualsevol cas, titular seria que estàs fent feina i que esperes que enguany hi pugui haver noves cançons.
Efectivament.
Molt bé, podríem resumir d'aquesta manera.
Sí, sí.
Molt bé, Mar, ja estem a punt d'acabar, però no t'escaparàs sense abans que en Jordi te faci el test del teu cap de setmana.
Ah! D'acord.
Molt bé, va, Jordi.
A veure, primer de tot, en aquesta secció sempre demanam quin creix que serà el vostre moment top i el moment flop del cap de setmana.
El moment flop serà diumenge vespre, perquè he de preparar una maleta per l'endemà anem a Barcelona i sempre m'aporto molt nerviosa fent les maletes. Sempre ho intento com a deixar per darrer moment i és un error. I jo crec que el moment top serà demà brindant amb la família, els meus 30.
En tindràs dos de moment tops, el de demà amb el teu 30 i el de diumenge també pujant.
I el de diumenge també, també.
Exactament.
I ara mateix també que faig un vinet amb les amigues aquí, amb l'Inquerna, també és molt top.
Que més vols?
Més tops que plofs aquí a cap de setmana, és de veritat.
Sí, sí, és veritat que els moments flop diumenge vespre solen ser habituals.
Ja, sí, és una pregunta, vull dir, és una resposta bastant recurrent, no?
Sí. Sí, sí, però bueno...
També,
digues.
També moment plof. Ara, d'aquí una estona, que hauré de que fas tip cap a Felenich.
Bueno...
Però també, a vegades, és una odissea.
Sí, sí. Sí, te pot servir
si
per
no
reflexionar,
dreto. Menys si no vaig dreto.
Ah, estaria bé, estaria bé, perquè clar, fins a Felenich ja... Una bona estirada. L'altre dia xerraven de procrastinadors, sí o no? És Magrima procrastinadora?
Sí!
A veure, següent pregunta és amb quina emoticona definiries el teu cap de setmana?
El meu cap de setmana, un boner butter de muntanya, jo crec.
Molt bé.
I
sí.
Per acabar, quina serà la foto del teu cap de setmana?
Ai, jo espero que... Ai, tant de bo pugui ser el castell d'Oleron, ses amigues. Menys si no plou.
Tant de bo... Tant de bo que no plogui. Mar Grimalt, moltíssimes gràcies per atendre-mos un divendres. En aquesta hora, i a més, mentre estaves amb les teves amigues fent un vinet, com has dit.
Sempre que vulgueu, ja ho sabeu.
Ho sabem. Molt d'anys per dimarts, recordem, faràs 30
gràcies.
Anys. I l'enhorabona per la part que te toca per aquesta cançó amb el cor.
Moltes gràcies, ha estat un gust.
Bon cap de setmana.
Abraçada, bon cap de setmana.
Adéu.
Molt bé, doncs, avui em manquen 8 minuts perquè toquin les 10. I amem, Jordi, ara ha passat una cosa. Farem aquesta... el concurs del cinema, en què mos donen pistes fins que es brinen la pel·lícula, però tu n'has fet una i jo n'he fet una altra.
Exacte, així que, si vols, jo faré la primera i després acabes tu, per exemple.
Però és perfecte. Recordeu, si voleu participar, des de que vostre 971-13-99... 00, telefonau, en Jordi mos farà preguntes sobre una pel·lícula i nosaltres hem d'esbrinar a menys quina. Si guanyau, què podeu guanyar? I dar una visita guiada pels estudis d'Ivetra Ràdio. D'acord.
Què més vols?
No, és que escolta, va beníssim. Menys, Jordi, digues.
Vinga, anàvem a la primera. I m'ho anàvem a l'any 2010. Una pel·lícula que va rompre molt d'esquemes, amb una trama complicada i un final difícil d'oblidar. Escoltant la banda sonora... Però l'escoltàvem en revés. Com ho veus, això?
Malament.
Malament.
971-13-99-00, sol·licitem ajuda.
I anirem a la següent pista, que és la trama de la pel·lícula, però mal explicada.
Entesos, això m'agrada més.
Vinga. És una pel·lícula on la gent se passa la majoria del temps dormint. Però en el final no sabem si el protagonista dorm o no.
Ai, ja sé quin és per mi.
Ja ho saps.
M'aventuraré, ho puc intentar.
971-13-99-00, si ho volem intentar, intent... Bé, tenc un fragment del tràiler que podem escoltar i veure si qualcú s'anima.
Hay algo que deberías saber de mí. Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente.
Sí, ja ho sé quina és aquesta.
Ja ho saps quina és.
S'ha de... Origen.
Origen, efectivament, Inception de Christopher Nolan.
Recordant-se sinopsi.
Dom Cobb és un expert a infiltrar-se en els somnis per robar secrets amagats en el subconscient. Quan rep l'encàrrec impossible de no robar, sinó implantar una idea dins la ment d'algú, s'endinsa en una missió on la realitat i el somni es confonen. Entre capes de consciència, el temps distorsionat i els seus propis fantasmes personals, Cobb haurà d'enfrontar el límit entre el que és real i el que no.
Molt bé, d'Origen. Molt bé, ara me toca jo, menys si es brines aquesta.
Vinga.
La història té lloc durant la Segona Guerra Mundial. Hi ha un pare, un fill... I, bueno, t'apobaré sa banda... Ja ho saps, ja ho saps, va fer que deixi'm més cap. T'apobaré sa banda sonora a l'inrevés, d'acord?
Vinga.
Molt bé, ja està molt benèvol amb aquestes pistes.
És que Segona Guerra Mundial, pare, fi, no pot ser altre. Bé, podria ser... Ens podríem confondre amb un altre, però ho he dit bé, per això.
Sí, ho ha dit bé, Clar, la pista, en realitat, era quan el seu pare, quan el pare i el seu fill són deportats a un camp de concentració. I, clar, son pare, per protegir el nin de l'horror, que això és el més guapo d'aquesta pel·lícula, converteix tota aquesta tragèdia en un joc imaginari i on tot, en què tot, té una explicació optimista. És a dir, parla d'amor de pare, del por de la imaginació, d'esperança i fins i tot en els moments foscos. Per tant, la pel·lícula, Jordi, és...
La Vie Belle.
Exactament, és La Vida, la vida és Bella. Explica la història de Guido, que és un home que utilitza l'humor i la fantasia per protegir el seu fill dels horrors de la guerra. És una pel·lícula profundament humana que demostra que l'amor, la imaginació i la dignitat poden sobreviure fins i tot a les situacions més terribles. I jo sé, Jordi, que és una pel·lícula que t'agrada molt.
És una pel·lícula que m'agrada molt. I també podria haver estat, per dir-ho, Segona Guerra Mundial para fi, El niño del pijama de rayas, també podria haver-se donat.
També, per tant, Totos han guanyat.
Totos han guanyat.
I han guanyat també aquesta setmana. Que aquesta setmana, Nines no eren nosaltres, era de vacances. Per tant, ara ha estat el meu copilot d'aquesta nau de xiu-xiu.
Primera vegada.
Com t'has vist?
El copilot. Molt bé, molt content.
Jo t'he vist fantàstic.
Gràcies, jo.
Sí, has fet molt bona feina.
Jo crec que mos han guanyat. Jo te faré una visita guiada a tu per els estudis d'IV3 Ràdio i tu me la pots fer jo.
Com és això, em?
Home, si és premi del concurs, és una visita guiada per IV3 Ràdio...
Anem, Jordi, francament, jo no sé si poden perdre el temps fent visites guiades una a l'altra. No coneixes IV3 Ràdio, encara.
Encara... Hi ha qualque cerota que potser no conec.
És vera?
Pot ser.
No, bé, idò, ara... Ja ara te les hauran de mostrar. Jordi Suárez, moltes gràcies.
A tu.
I també a vosaltres, oients, moltíssimes gràcies. Recordeu que Nines Mateu, que ets l'animata d'aquest programa, i la persona que té confiança en aquests dos personatges per manar aquesta nau, torna dilluns amb tots vosaltres. Li serem, com sempre, a les 8:04. També gràcies a Miguel Soler, el control tècnic. I res, nosaltres ho deixem aquí. Hem arribat al xixiu número 309, que ja n'hi ha. Ja n'hi ha, Jordi.
Ja n'hi ha.
Com
ja
ho veus? Tants.
Però vosaltres duis una estona.
Una bona estona, exactament. Bon cap de setmana a tothom, que sigueu molt feliços i res. Molt ben dilluns a les 8:04 aquí, a IV3 Ràdio. Bona nit.
T'agrada venir aquí i que sigui com aquest dia de Nadal?
No.
No?
No m'agrada Nadal, prefereix Halloween.
Què trobes, Predida, que Halloween millor que Nadal?
Perquè no saps què diuen.
Te llevaste la... flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero, pero igual te quiero. No me gusta esperar, pero igual te espero. Primero, te quiero igual. Te quiero, me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero igual.